Notícies en xarxa. Edició vespre.
Salut recupera les baixes i altes automàtiques en cas de símptomes compatibles amb la Covid davant l'ascens de la setena onada. Ita Fàbregas.
Es podrà demanar la baixa laboral per internet i rebre l'alta els 5 dies de manera automàtica a través de la meva salut. I no requerirà anar a cap centre sanitari ni presentar cap prova positiva. Ho ha anunciat la secretària del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel.
No estem demanant un test positiu, ens és igual. És que ni el demanem, ni el volem, ni el demanarem. El que li estem dient a una persona és, si tu estàs malalt, si tens febre, tos, mucositat, cansament generalitzat, no pots anar a treballar. I, a més, la teva feina no et permet el teletreball, digue'ns-ho, perquè nosaltres gestionarem una baixa.
Més de 7.600 sanitaris interins catalans passaran a ser fixos abans d'acabar l'any. El Consell de Ministres ha aprovat el decret per convertir en fixos 63.300 places a tot l'Estat.
Alguns sindicats alerten que aquesta mesura no resol la falta de professionals. Alguns d'aquests sanitaris interins han arribat a sumar més de 20 anys treballant a la sanitat sense tenir una plaça fixa. Un cas semblant és el de Josep Maria Giribert, infermer de l'Institut Català de Salut.
D'avui per demà has de marxar per arribar una persona que pot estar molt, molt ben preparada i ser fantàstica en la seva feina, però que no coneix ni el barri, ni la gent, ni el personal, ni les maneres de treballar al centre. I, clar, et dona aquest punt de... Bueno, de que demà, avui estic aquí, demà crec que també hi seré, però potser no.
Laura Borràs no pensa dimitir del seu càrrec com a presidenta del Parlament, com se li reclama per estar investigada en un procés judicial.
Així ho ha expressat en una compareixença pública aquest migdia.
Aquests últims dies s'han sentit veus que em reclamen que dimiteixi en el càrrec de presidenta del Parlament. És per aquest motiu que vull expressar públicament quines són les raons per les quals no tinc cap intenció de fer un pas al costat. La primera i principal de les raons és que sóc innocent.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà a les pròximes hores una querella contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa israeliana NSO pel cas d'espionatge CatalanGate.
Aragonès vol esclarir qui va ordenar espiar-lo, per què n'ha fet de les gravacions i que els responsables paguin el mal fet. I aquest és l'objectiu de la querella, segons la portaveu Patricia Plaja.
Més enllà de la necessària investigació que ha de determinar, haurà de determinar l'abast dels fets, les seves implicacions, els danys causats i la identificació de totes aquelles persones que hi van participar, resulta evident que el que s'ha fet constitueix una infracció penal que ha de ser investigada, que no pot quedar sense un recorregut judicial i la seva assumpció de responsabilitats.
En cultura, el Castell de Calonja tornarà a ser escenari aquest agost del festiu al Festival de Música de Calonja i Sant Antoni. El certamen musical va superar les seves expectatives l'any passat en una primera edició nascuda enmig de la pandèmia.
Blaumut, Gemma Humet, la Cobla de Sant Jordi, Albert Guinovart o Maria del Mar Bonet són alguns dels noms que hi sonaran.
Televisió de Girona, Joan Massaguer.
El cartell estarà format per grans artistes del panorama català, començant per una jove promesa com la trombonista Rita Pallés, la mescla de pop i música clàssica del darrer disc de Blaumut, la cantant i pianista Gemma Humet o Maria del Mar Bonet al costat de la Big Band de Vegas, entre d'altres artistes.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Hola, la tarda de dimarts vindrà marcada per aquest augment de la nuvolositat a punts del Pirineu i Prepirineu, que deixaran ruixats i xàfecs, puntualment arribant a ser forts, és a dir, que podran arribar a superar els 20 mil·límetres per metre quadrat, sobretot a les comarques de la Garrotxa, del Ripollès i a l'interior de l'Alt Empordà. Tot això acompanyat amb una temperatura que no ha presentat massa canvis, fins i tot podria arribar a baixar una miqueta la temperatura al centre del dia, però ja s'ha arribat a superar els 30 graus a molts punts del litoral. Durant la jornada de dimecres ens arribarà un canvi de temps, arriba una pertorbació en alçada que ja farà augmentar la nuvolositat en conjunt durant les primeres hores del dia i, de fet, ja a primeres hores del matí també s'esperen les primeres precipitacions que sembla que entraran per l'extrem sud del territori i aniran escombrant tot el país. A la tarda s'acabaran centrant més cap a la meitat nord del territori i també esperem que puguin arribar a ser puntualment fortes, sobretot a punts de ponent durant el matí i al nord-est durant la tarda. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut recupera les baixes i altes automàtiques en cas de símptomes compatibles amb la Covid davant l'ascens de la setena onada.
Les persones que tinguin símptomes compatibles amb la Covid podran demanar la baixa laboral per internet i rebre l'alta els 5 dies de manera automàtica. El tràmit de sol·licitar la baixa per Covid es farà a través de La Meva Salut i no requerirà anar a cap centre sanitari ni presentar cap prova positiva. El govern català recupera aquesta mesura que ja es va posar en pràctica durant la sisena onada, davant l'increment de contagis de les últimes setmanes i per ajudar a descongestionar l'atenció primària. La baixa i l'alta automàtica es començarà a tramitar a partir del 6 de juliol.
És la primera i de moment única mesura adoptada, tot i que avui la secretària de l'ICS, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha tornat a comparèixer per fer tot un seguit de recomanacions davant la situació epidemiològica. Tina Forest.
Salut recupera les baixes automàtiques per a les persones que tinguin símptomes compatibles amb la Covid. Les persones que es trobin malament ho podran sol·licitar a través de La Meva Salut i el pacient rebrà l'alta automàtica al cap dels 5 dies. Ho ha explicat la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinkel, que ha insistit en que no cal tenir un test positiu per sol·licitar-ho.
No estem demanant un test positiu, ens és igual. És que ni el demanem, ni el volem, ni el demanarem. El que li estem dient a una persona és, si tu estàs malalt, si tens febre, tos, mucositat, cansament, generalitzat, no pots anar a treballar i, a més, la teva feina no et permet el teletreball, digue'ns-ho perquè nosaltres gestionarem una baixa.
La mesura es posa en marxa després que s'hagin duplicat les baixes per insuficiència respiratòria aguda i d'un lleuger repunt en la pressió assistencial. Des de Salut recorden la importància de seguir prenent mesures com realitzar les activitats sempre que es pugui a l'aire lliure o en llocs ventilats i animen a la població a vacunar-se amb la dosi de reforç, ja que expliquen que són eficaces per prevenir malalties greus.
Doncs, pel que fa a les dades, Sanitat ha notificat 71.818 nous casos des de divendres i 188 morts en els darrers 7 dies. A Catalunya continua l'escalada d'ingressos als hospitals a causa de la setena onada de Covid-19. L'última setmana se n'han sumat 377, de manera que el total és de 2.139 persones hospitalitzades.
D'aquests malalts, 51 estan greus a les UCI, 5 més que la setmana passada. Salut ha declarat 41 morts l'última setmana, la majoria de majors de 60 anys. En relació als positius, se n'han diagnosticat 38.000 més en una setmana, 10.000 més que la setmana anterior. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 414.
I més de 7.600 sanitaris interins catalans passaran a ser fixos abans d'acabar l'any. El Consell de Ministres ha aprovat avui el decret per convertir en fixos 67.300 places a tot l'Estat. Però alguns sindicats alerten que aquesta mesura no resol la falta de professionals.
Les retallades durant anys en els pressupostos de sanitat i el fet que no es creessin places van obligar els hospitals i centres d'atenció sanitària, entre d'altres, a cobrir moltes feines amb interins. De fet, moltes vegades una mateixa persona ha acumulat de manera continuada contractes per hores, dies, setmanes i mesos. Algunes han arribat a sumar més de 20 anys treballant a la sanitat sense tenir una plaça fixa. Aquesta reforma deriva de la llei per reduir la temporalitat aprovada al desembre al Congrés, obligada per una sentència del 2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Aquella sentència va criticar durament l'alta temporalitat de les administracions públiques a Espanya i va forçar que es legislés per evitar que estigui per sobre del 8% de les plantilles.
El canvi, doncs, com dèiem, afectarà 7.600 sanitaris interins catalans. Molts d'ells, com dèiem, han arribat a acumular anys de forma temporal a la sanitat pública. Edgar Sapinyà.
És el cas del Josep Maria Giribet. Aquest infermer de l'ICS fa 8 anys que espera una plaça fixa. Tot i que se sent afortunat perquè en el seu cas sempre li han fet contractes encadenats i no ha estat mai aturat, altres companys no poden dir el mateix.
D'avui per demà has de marxar per arribar a una persona que pot estar molt, molt ben preparada i ser fantàstica en la seva feina, però que no coneix ni el barri, ni la gent, ni el personal, ni les maneres de treballar al centre. I, clar, et dona aquest punt de... Bueno, de que demà, avui estic aquí, demà crec que també hi seré, però potser no.
Tot i celebrar la notícia, el Josep Maria no s'ho creurà del tot fins que no signi la plaça definitiva.
I ara, ara, o sigui, és un deute que portem. Estem, en frau de llei des de fa... abans que jo comencés a treballar aquí, però sempre és el ojo, a canvi de què? O segur que anirà així? M'ho prenc sempre amb desconfiança.
A més de la inseguretat laboral, els treballadors interins cobren menys, no poden escollir les vacances i no poden planificar els trasllats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova crisi al govern espanyol, en aquest cas a propòsit dels 1.000 milions extres aprovats per Defensa avui pel Consell de Ministres, tot i el desacord d'Unides Podem. Poc després de l'anunci, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha demanat una reunió urgent de la Comissió de Seguiment del Pacte de Coalició entre PSOE i Podemos.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un crèdit extraordinari de 1.000 milions d'euros per destinar-lo a Defensa. És el primer pas de l'objectiu que va anunciar Pedro Sánchez fa uns dies d'arribar al 2% del PIB en Defensa militar el 2029. La Moncloa ha vinculat aquesta mesura al compromís adquirit per Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN, celebrada a Madrid la setmana passada. Després, el Consell de Ministres, Unides Podem, ha demanat al PSOE una reunió urgent de la Comissió de Seguiment del Pacte de Coalició davant les diferències entre les dues formacions en la despesa militar. Ho ha anunciat la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz. Davant la preocupació, ha dit que les partides en defensa arribin als 22 milions d'euros del pressupost de l'Estat en plena inflació. Díaz ha recordat que el Ministeri de Treball que ella dirigeix té un pressupost total de 30.000 milions d'euros, amb els quals s'han de pagar, entre altres partides, les prestacions d'atur i les polítiques actives d'inserció laboral. L'objectiu de la reunió és, segons la vicepresidenta del govern, obrir un debat serè sobre el pressupost de defensa.
Per la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, la petició de la reunió entra dins la normalitat.
Se refiere a una reunión habitual entre los partidos que conformamos la coalición y, por tanto, es una reunión habitual, normal, y para eso está, para reunirnos en ese ámbito. Y, sinceramente, cada vez que esta mesa y que esta reunión se ha conformado, hemos salido reforzados en los acuerdos de la coalición y en esos términos valoramos esta reunión.
I en clau catalana, Laura Borràs no pensa dimitir del seu càrrec com a presidenta del Parlament, com se li reclama per estar investigada en un procés judicial.
Així ho ha expressat en una compareixença pública aquest migdia.
Aquests últims dies s'han sentit veus que em reclamen que dimiteixi en el càrrec de presidenta del Parlament. És per aquest motiu que vull expressar públicament quines són les raons per les quals no tinc cap intenció de fer un pas al costat. El pas al costat que em reclamen i m'exigeixen amb poca capacitat per dissimular els qui ras i curt em volen apartar de la vida política. La primera i principal de les raons és que sóc innocent.
Borràs diu que se li demana la dimissió per raons polítiques i, per tant, assegura que per la dignitat del Parlament no pensa dimitir. Borràs no ha fet cap referència a Lluís Puig, del qual avui el Tribunal Constitucional ha comunicat que no se li admet la delegació de vot i és que la Mesa ha ajornat de moment prendre cap decisió.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà a les properes hores una querella contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa israeliana NSO pel cas de l'espionatge Catalangate. Mont Carvajal.
El president aragonès va ser atacat almenys en 4 ocasions. El cas d'espionatge va fer saltar pels aires la relació que mantenien el govern català i l'espanyol. La querella denuncia intercepció il·legal de comunicacions i espionatge i estendrà el cas a tots els responsables que hi puguin sorgir. Aragonès vol esclarir qui va ordenar espiar-lo, per què, què n'ha fet de les gravacions i que els responsables paguin el mal fet. I aquest és l'objectiu de la querella, segons la portaveu Patrícia Plaja.
Més enllà de la necessària investigació que haurà de determinar l'abast dels fets, les seves implicacions, els danys causats i la identificació de totes aquelles persones que hi van participar, resulta evident que el que s'ha fet constitueix una infracció penal que ha de ser investigada, que no pot quedar sense un recorregut judicial i la seva assumpció de responsabilitats.
El Gabinet Jurídic de la Generalitat treballa en la querella fa més de 2 mesos i ha estat coordinada per l'advocat Andreu van der Einde.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Una dona de 90 anys ha perdut avui la vida en un incendi d'habitatge a Seva, Osona.
Els fets han passat pels vols de les 11 del matí en un pis de Sant Miquel de Balenyà. Malgrat la feina de les 4 dotacions de bombers que s'hi han desplaçat, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Es creu que el foc s'hauria originat a la cuina. Ara, els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.
Mig centenar de persones s'han concentrat també aquest migdia a la plaça Major de Badia del Vallès per mostrar el seu rebuig per l'assassinat d'una dona a mans del seu gendre.
L'home va atacar la sogra amb un ganivet dimecres passat després d'una discussió domèstica i li va provocar ferides de gravetat al coll. Va morir diumenge al matí. Els serveis municipals de l'Ajuntament estaven fent seguiment de la família per la seva condició de vulnerable i s'ha posat en marxa el servei de suport psicològic per als familiars de la dona assassinada.
Més qüestions. El govern ha aprovat el decret llei per regular la circulació de vehicles de transport amb conductor a partir de l'octubre. Albert Güell.
L'executiu ha aprovat el decret llei per regular la circulació de vehicles de transport amb conductor. A partir del 30 de setembre, aquests vehicles podran continuar circulant amb una sèrie de requisits nous. Un dels més importants és que els conductors de plataformes com Uber o Cabify podran treballar com ara, però hauran de demostrar que ja tenien una llicència per operar. A Catalunya hi ha 1.455 vehicles de transport amb conductor que presten servei ara mateix. Ho ha explicat la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Mercè Rius.
Hi ha actualment unes 1.500 llicències que estan fent activitat i que, per tant, podrien demanar aquesta nova autorització urbana, i d'aquestes creiem que més de la meitat en aquests moments compleixen els requisits.
Les sancions per incompliments de les noves limitacions van dels 200 als 6.000 euros, requisits que satisfan els taxistes però que no han agradat als conductors dels VTCs.
Doncs encara en mobilitat, el nombre de ciclistes que se senten vulnerables circulant per Barcelona i els seus accessos s'ha multiplicat per 2 en 4 anys per culpa dels patinets. Aquesta és una de les moltes dades del baròmetre que fa cada any el RAC i que també constata que la meitat dels ciclistes ja fan servir casc, tot i no ser obligatori. Jordi Casino.
L'estudi que ha analitzat els moviments i els comportaments de 16.000 bicicletes i també vehicles de mobilitat personal posa de manifest que la presència d'aquests últims aparells compartint carril és el que més neguiteja i cada cop més els ciclistes, molt per davant dels camions, els autobusos i les furgonetes. Alba Rey és la cap d'estudis de mobilitat del RAC.
Un 65% es sent vulnerable i això s'ha duplicat des de que tenim aquests registres del nostre baròmetre al RAC. Qui els genera més inseguretat? Els vehicles de mobilitat personal, perquè és un vehicle nou, es mou al mateix espai que les bicicletes, poden circular a més velocitat.
Pel RAC, la solució passaria per desenvolupar una formació obligatòria i gratuïta per als usuaris de la bicicleta i dels patinets que no tinguin coneixements previs del reglament. D'altres dades del baròmetre són que la meitat dels ciclistes reconeix que creua semàfors en vermell quan no veu vehicles a prop. Un percentatge similar ja porta casc, que un 10% ja té assegurança i que 2 de cada 10 han tingut algun accident alguna vegada. Les principals queixes, la manca de continuïtat d'alguns carrils bici, la perillositat de les cruïlles, la manca de places segures d'aparcament i la inseguretat que generen els carrils compartits amb els autobusos.
També a Barcelona, 140.000 dones han rebut ajudes per combatre la pobresa, una situació que els afecta més a elles. L'Ajuntament ha fet més de 300 programes i un centenar de campanyes al llarg dels últims 6 anys per cobrir les necessitats bàsiques d'aquestes dones i els seus infants.
Ajudes com xecs per pagar el transport públic, el lloguer del pis o la roba per als fills, entre d'altres despeses. En total, el consistori ha invertit més de 36 milions d'euros a combatre la feminització de la pobresa i ho han fet de la mà de les empreses, ja que més de 400 hi han participat. La quarta tinenta d'alcaldia i responsable de drets socials i feminismes, Laura Pérez, ha assegurat que 2 de cada 10 dones a la capital catalana sobreviu sense ingressos.
Una de les xifres sobre pobresa a la ciutat de Barcelona És demolidora. El percentatge de dones que no rep cap ingrés a la ciutat de Barcelona és del 21%. És una xifra també superior a la dels homes, que és del 16%. Per tant, moltíssimes famílies encapçalades per dones sense rebre cap ingrés.
La quarta tinenta d'alcaldia ha dit que amb els plans municipals 9.000 dones han trobat feina. També ha assegurat que l'habitatge és el gran repte de Barcelona, un fenomen que impacta més en les famílies amb un sol adult a càrrec. Famílies que, per cert, normalment encapçalen dones.
En cultura, el 28è Saló del Manga es trasllada a la Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'objectiu de superar els més de 150.000 visitants aconseguits en la darrera edició prepandèmia. La trobada també es mou de dates i es farà del 8 a l'11 de desembre amb convidats internacionals, projeccions d'anime i els concurs internacional de cosplay, entre altres clàssics. David Navarro.
El Manga Barcelona ocuparà 3 pavellons de la Fira Gran Via, més espai que permetrà ampliar l'activitat habitual. Així, les presentacions de mangas i autors japonesos es faran a una nova sala situada al costat de les editorials. L'escenari de la plaça de l'Univers passa a estar situat a l'interior i allà es podrà gaudir, per exemple, del retorn del concurs internacional de cosplay. També recupera les projeccions d'anime a una sala de cinema construïda per a l'ocasió i a tot plegat cal afegir activitats com el Manga Kids, la zona amb manga esports, els show cookings de menjar japonès o les exposicions. Una edició que la directora de Ficòmic, Meritxell Puig, confia que sigui històrica.
El que ens agradaria i el que creiem és que no seria superar la de l'any passat, sinó que superar la de l'última del 2019, del 25è aniversari, que era la de l'última en normal, diguéssim.
Enguany el cartell el signa l'autora Sara Lozoya, que converteix la trobada en un festival japonès. Les entrades es posen a la venda a finals de mes i l'organització confia que no es tornin a esgotar en un sol dia com a la darrera edició.
I el Castell de Calonge tornarà a ser escenari aquest agost del festiu, el Festival de Música de Calonge i Sant Antoni. El certamen musical va superar les seves expectatives l'any passat en una primera edició nascuda enmig de la pandèmia. Blaumut, Gemma Humet, la Cobla Sant Jordi, Albert Guinovart o Maria del Mar Bonet són alguns dels noms que hi sonaran. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
El municipi de Calonge i Sant Antoni es va aventurar l'any passat, en un context de pandèmia, a iniciar un nou festival en un marc com la Costa Brava, que està farcit de festivals de música. I l'aventura els va sortir bé. Per això aquest any han volgut repetir amb un cartell encara més potent, com explica l'alcalde del municipi, Jordi Soler.
I que permeten que la gent pugui gaudir d'aquestes nits al castell, les nits en un lloc fantàstic i en un lloc on a més s'hi està bé a l'estiu, i de tal manera que puguin passar no una sessió, sinó diverses sessions agradables.
El cartell estarà format per grans artistes del panorama català, començant per una jove promesa com la trombonista Rita Pallés, la mescla de pop i música clàssica del darrer disc de Blaumut, la cantant i pianista Gemma Humet o Maria del Mar Bonet, al costat de la Big Band de Begues, entre d'altres artistes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, comencem parlant de bàsquet, i és que el Joventut de Badalona i l'aler neerlandès Jannik Krak han ampliat el seu vincle fins al 30 de juny del 2026. Això suposa que la penya s'assegura la continuïtat d'una de les joves promeses més importants del panorama del bàsquet estatal, de només 19 anys. I alhora, també la penya ha renovat avui mateix a Jordi Vizcaíno i, per tant, seguirà liderant el projecte de la penya a la Lliga Femenina Challenge. El tècnic de Lloret de Mar va arribar el passat mes de gener per estabilitzar l'equip a la categoria i ara, amb l'objectiu assolit, es busquen metes més ambicioses. Escoltem Vizcaíno.
Bueno, hem de ser ambiciosos, això està clar. No. Hi ha la part de la permanència, segurament, doncs, no és que ens quedi lluny, però sí que tenim la voluntat de fer un passet més endavant a nivell de club i, per suposat, des de la part de l'estaf.
I també en bàsquet, en renou, el Real Madrid. I és que ahir el club va comunicar que rescindia el contracte de l'entrenador Pablo Laso per motius de salut. El club assegurava que les consultes mèdiques que havia fet desaconsellaven que Laso seguís entrenant. Recordem que el tècnic del Madrid va patir un infart ara fa pocs mesos. Però avui Laso ha publicat a les xarxes socials que els metges li han dit que està en òptimes condicions per entrenar qualsevol equip. Veurem com va. I a l'Alep Plata avui s'ha confirmat oficialment la inscripció del Club Bàsquet L'Hospitalet a la nova categoria. I en hoquei, el Club Hoquei Mataró serà equip de la Hoquei Lliga Femenina. Tot i haver perdut la categoria a la pista, finalment els despatxos aconsegueix mantenir-la. Des de Mataró Audiovisual informa Héctor Marc.
El líder grip Club Hoquei Mataró continuarà sent equip de l'Hoquei Lliga. Malgrat haver perdut la categoria a la passada campanya, el club mataroní ha sigut l'únic en presentar sol·licitud davant la plaça que quedava vacant i el Comitè Nacional d'Hoquei sobre Patins l'ha adjudicat al Club Hoquei Mataró. L'equip maresmenc ocuparà la plaça del APG Bierzo, equip de Ponferrada, que renuncia a la plaça de primera i dona una nova oportunitat al Mataró de poder mantenir-se a la màxima competició estatal. A més, aquesta assignació salva també de baixar de categoria el segon equip femení, ja que el primer equip no acabaria competint en aquesta divisió. A finals de temporada, el club es veia a la vora de l'èxit amb els dos conjunts femenins, però cap va poder aconseguir els seus objectius. El primer equip va acabar a la 12a plaça en posicions de descens, mentre que el segon equip es va quedar a les portes de pujar de categoria al caure a la final dels play-offs contra el Lleidanet al Picat.
I en futbol, Alexia Putella s'ha lesionat amb la selecció espanyola. El dia abans de començar l'Eurocopa, la jugadora del Barça ha patit una entorsi, és a dir, un esquinç de grau 1 al genoll esquerre durant l'entrenament d'aquest dimarts al matí. Tot i que les proves mèdiques encara han de determinar l'abast d'aquesta lesió, tot fa pensar que Alexia Putella es perdrà la cita que arrenca demà a Anglaterra. I un darrer apunt, perquè en vol l'extrema esquerra, Ona Vila, torna a la disciplina del KH7 Balonmano Granollers. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Eduard Cabré als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local. Propostes en xarxa.
Si començo parlant-vos de música de cambra, potser alguns canviareu d'emissora, però espereu, perquè no us vull parlar d'un festival qualsevol. Des de l'any 2014, el Pòdium Matadepera forma part d'una nova generació de festivals de música de cambra diferents, innovadors. Amb altres paraules, aposten per noves maneres d'experimentar el que seria un concert tradicional. Al darrere hi trobem alguns dels millors solistes i músics de cambra joves de Catalunya i també d'arreu del món. Si encara no us he convençut, deixeu-me comentar-vos que aquesta nova edició es presenta en forma de viatge musical intergalàctic. Traduït, són quatre concerts al voltant d'una nau espacial i les etapes que transcorre. Estació base, enginy, propulsió, enlairament, en òrbita i propòsits de l'infinit. Això serà l'11, el 12, el 14 i el 15 de juliol. Abans, però, el dia 8, Joan Vives en repassarà les obres que s'interpretaran durant el festival. I el dia 13 serà el torn del Pòdium Next Gen, un concert dedicat a les noves generacions d'intèrprets. Ja ho sabeu. Atenció, concentració i a gaudir. Del 8 al 15 de juliol, Pòdium Matadepera. Una altra manera de viure la música de cambra. Trobareu tota la informació sobre el festival a www.podiummatadepera.com.
Sabies que...
Els kiwis que majoritàriament trobem al mercat són el groc i el verd, però no només es diferencien en el color. Només cal fixar-se una mica per adonar-nos que el verd té la pell lleugerament peluda, mentre que la del groc és més llisa. El sabor és el factor que marca la diferència entre tots dos. El kiwi groc és més dolç. L'època en la que estan disponibles les dues varietats de kiwi també canvia. Mentre que el kiwi verd es troba pràcticament tot l'any, el groc és típic de l'estiu. Les dimensions també són diferents. El groc pot arribar a pesar fins a 100 grams, mentre que el kiwi verd és molt més petit. Pel que fa a nutrients i vitamines, algunes de les varietats de kiwi groc que hi ha al mercat són més riques en vitamina C, mentre que el kiwi verd sol tenir al voltant d'un 50% de vitamina C en comparació amb una taronja, el kiwi groc pot arribar a un 160% més. El groc és més ric en potassi i té menys fibra, mentre que el verd conté més vitamina B9 o àcid fòlic.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Director. Salut recupera les baixes i altes automàtiques en cas de símptomes compatibles amb la Covid davant l'ascens de la setena onada. Ita Fàbregas.
Es podrà demanar la baixa laboral per internet i rebre l'alta els 5 dies de manera automàtica a través de La Meva Salut i no requerirà anar a cap centre sanitari ni presentar cap prova positiva. Ho ha anunciat la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Creywinkel.
No estem demanant un test positiu, ens és igual. És que ni el demanem, ni el volem, ni el demanarem. El que li estem dient a una persona és, si tu estàs malalt, si tens febre, tos, mucositat, cansament generalitzat, no pots anar a treballar. I, a més, la teva feina no et permet el teletreball, digue'ns-ho, perquè nosaltres gestionarem una baixa.
Més de 7.600 sanitaris interins catalans passaran a ser fixos abans d'acabar l'any. El Consell de Ministres ha aprovat el decret per convertir en fixos 67.300 places a tot l'Estat.
Alguns sindicats alerten que aquesta mesura no resol la falta de professionals. Alguns d'aquests sanitaris interins han arribat a sumar més de 20 anys treballant a la sanitat sense tenir una plaça fixa. Un cas semblant és el de Josep Maria Giribet, infermer de l'Institut Català de la Salut.
D'avui per demà has de marxar per arribar una persona que pot estar molt, molt ben preparada i ser fantàstica en la seva feina, però que no coneix ni el barri, ni la gent, ni el personal, ni les maneres de treballar al centre. I, clar, em dona aquest punt de... Bueno, de que demà, avui estic aquí, demà crec que també hi seré, però potser no.
Laura Borràs no pensa dimitir del seu càrrec com a presidenta del Parlament, com se li reclama per estar investigada en un procés judicial.
Així ho ha expressat en una compareixença pública aquest migdia.
Aquests últims dies s'han sentit veus que em reclamen que dimiteixi en el càrrec de presidenta del Parlament. És per aquest motiu que vull expressar públicament quines són les raons per les quals no tinc cap intenció de fer un pas al costat. La primera i principal de les raons és que sóc innocent.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà en les pròximes hores una querella contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa israeliana NSO pel cas d'espionatge CatalanGate.
Aragonès vol esclarir que va ordenar espiar-lo perquè n'ha fet de les gravacions i que els responsables paguin el mal fet. I aquest és l'objectiu de la querella, segons la portaveu Patricia Plaja.
Més enllà de la necessària investigació que haurà de determinar l'abast dels fets, les seves implicacions, els danys causats i la identificació de totes aquelles persones que hi van participar, resulta evident que el que s'ha fet constitueix una infracció penal que ha de ser investigada, que no pot quedar sense un recorregut judicial i la seva assumpció de responsabilitats.
En cultura, el Castell de Calonja tornarà a ser escenari aquest agost del festiu al Festival de Música de Calonja i Sant Antoni. El certamen musical va superar les seves expectatives l'any passat en una primera edició nascuda enmig de la pandèmia.
Blaumut, Gemma Humet, la Cobla de Sant Jordi, Albert Guinovart o Maria del Mar Bonet són alguns dels noms que hi sonaran.
Televisió de Girona, Joan Massaguer.
El cartell estarà format per grans artistes del panorama català, començant per una jove promesa com la trombonista Rita Payés, la mescla de pop i música clàssica del darrer disc de Blaumut, la cantant i pianista Gemma Humet o Maria del Mar Bonet, al costat de la Big Band de Begues, entre d'altres artistes.
I en esports, en bàsquet, la penya va per feina.
El Joventut de Badalona ha anunciat la renovació de l'aler neerlandès Yannick Krak i la del tècnic del femení Jordi Vizcaíno.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, la tarda de dimarts vindrà marcada per aquest augment de la nuvolositat a punts del Pirineu i Prepirineu, que deixaran ruixats i xàfecs, puntualment arribant a ser forts, és a dir, que podrien arribar a superar els 20 mil·límetres per metre quadrat, sobretot a les comarques de la Garrotxa, del Ripollès i a l'interior de l'Alt Empordà. Per tot això acompanyat amb una temperatura que no ha presentat massa canvis, fins i tot podria arribar a baixar una miqueta la temperatura al centre del dia, però ja s'ha arribat a superar els 30 graus a molts punts del litoral. Durant la jornada de dimecres doncs, arribarà un canvi de temps, arriba una pertorbació en alçada que ja farà augmentar la nuvolositat en conjunt durant les primeres hores del dia i, de fet, ja a primeres hores del matí també s'esperen les primeres precipitacions que sembla que entraran per l'extrem sud del territori i aniran escombrant tot el país. A la tarda s'acabaran centrant més cap a la meitat nord del territori i també esperem que puguin arribar a ser puntualment fortes, sobretot a punts de ponent durant el matí i al nord-est durant la tarda. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments la situació viària és habitual en aquestes tardes. Amb tot, és cert que des que ha començat juliol la situació viària és més tranquil·la en aquestes hores, però tenim, per exemple, retencions a les dues rondes on se circula amb intensitat encara i també problemes per accedir, per exemple, en punts d'aturades a la C-17 i a la C-58. A la P-7 i a la B-30, Barberà, hi ha retencions per entrar a la ciutat de Barcelona i en el cas d'altres punts la situació va minvant i va tendint ja a normalitzar-se. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut recupera les baixes i altes automàtiques en cas de símptomes compatibles amb la Covid davant l'ascens de la setena onada.
Les persones que tinguin símptomes compatibles amb la Covid podran demanar la baixa laboral per internet i rebre l'alta els 5 dies de manera automàtica. El tràmit de sol·licitar la baixa per Covid es farà a través de La Meva Salut i no requerirà anar a cap centre sanitari ni presentar cap prova positiva. El govern català recupera aquesta mesura que ja es va posar en pràctica durant la sisena onada davant l'increment de contagis de les últimes setmanes i per ajudar a descongestionar l'atenció primària. La baixa i alta automàtica es començarà a tramitar a partir del 6 de juliol.
És la primera i, de moment, única mesura adoptada, tot i que avui la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinkel, ha tornat a compareixer per fer tot un seguit de recomanacions davant la situació epidemiològica. Tina Forest.
Salut recupera les baixes automàtiques per a les persones que tinguin símptomes compatibles amb la Covid. Les persones que es trobin malament ho podran sol·licitar a través de La Meva Salut i el pacient rebrà l'alta automàtica al cap dels 5 dies. Ho ha explicat la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinkel, que ha insistit en que no cal tenir un test positiu per sol·licitar-ho.
No estem demanant un test positiu, ens és igual. És que ni el demanem, ni el volem, ni el demanarem. El que li estem dient a una persona és, si tu estàs malalt, si tens febre, tos, mucositat, cansament generalitzat, no pots anar a treballar i a més la teva feina no et permet el teletreball, digue'ns-ho perquè nosaltres gestionarem una baixa.
La mesura es posa en marxa després que s'hagin duplicat les baixes per insuficiència respiratòria aguda i d'un lleuger repunt en la pressió assistencial. Des de Salut recorden la importància de seguir prenent mesures com realitzar les activitats sempre que es pugui a l'aire lliure o en llocs ventilats i animen a la població a vacunar-se amb la dosi de reforç, ja que expliquen que són eficaces per prevenir malalties greus.
Doncs pel que fa a les dades, Sanitat ha notificat 71.818 nous casos des de divendres i 188 morts en els darrers 7 dies. A Catalunya continua l'escalada d'ingressos als hospitals a causa de la setena onada de Covid. L'última setmana se n'han sumat 377, de manera que el total és de 2.139 persones hospitalitzades.
D'aquests malalts, 51 estan greus a les UCI, 5 més que la setmana passada. Salut ha declarat 41 morts l'última setmana, la majoria de majors de 60 anys. En relació als positius, se n'han diagnosticat 38.000 més en una setmana, 10.000 més que la setmana anterior. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 414.
Més de 7.600 sanitaris interins catalans passaran a ser fixos abans d'acabar l'any. El Consell de Ministres ha aprovat el decret per convertir en fixes 67.300 places a tot l'Estat, però alguns sindicats alerten que aquesta mesura no resol la falta de professionals.
Les retallades durant anys en els pressupostos de sanitat i el fet que no es creessin places van obligar hospitals i centres d'atenció sanitària, entre d'altres, a cobrir moltes feines amb interins. De fet, moltes vegades una mateixa persona ha acumulat de manera continuada contractes per hores, dies, setmanes i mesos. Alguns han arribat fins i tot a sumar més de 20 anys treballant a la sanitat sense tenir una plaça fixa. Aquesta reforma deriva de la llei per reduir la temporalitat aprovada al desembre al Congrés, obligada per una sentència del 2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Aquella sentència va criticar durament l'alta temporalitat de les administracions públiques a Espanya i va forçar que es legislés per evitar que estigui per sobre del 8% de les plantilles.
El canvi, doncs, com dèiem, afectarà 7.600 sanitaris interins catalans. Molts d'ells, com dèiem, han arribat a acumular anys de forma temporal a la sanitat pública. Edgar Sapinyà.
És el cas del Josep Maria Giribet. Aquest infermer de l'ICS fa 8 anys que espera una plaça fixa. Tot i que se sent afortunat perquè en el seu cas sempre li han fet contractes encadenats i no ha estat mai aturat, altres companys no poden dir el mateix.
D'avui per demà has de marxar per arribar una persona que pot estar molt, molt ben preparada i ser fantàstica en la seva feina, però que no coneix ni el barri, ni la gent, ni el personal, ni les maneres de treballar al centre. I, clar, et dona aquest punt de... Bueno, de que demà... Avui estic aquí, demà crec que també hi seré, però potser no.
Tot i celebrar la notícia, el Josep Maria no s'ho creurà del tot fins que no signi la plaça definitiva.
I ara, ara, o sigui, és un deute que portem. Estem, diguem, en frau de llei des de fa... abans que jo comencés a treballar aquí, però sempre és el ojo, a canvi de què? O segur que anirà així? M'ho prenc sempre amb desconfiança.
A més de la inseguretat laboral, els treballadors interins cobren menys, no poden escollir les vacances i no poden planificar els trasllats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova crisi al govern espanyol, en aquest cas a propòsit dels 1.000 milions extres aprovats per Defensa avui pel Consell de Ministres, tot i el desacord d'Unides Podem. Poc després de l'anunci, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha demanat una reunió urgent de la Comissió de Seguiment del Pacte de Coalició entre el PSOE i Podemos.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un crèdit extraordinari de 1.000 milions d'euros per destinar-los a Defensa. És el primer pas de l'objectiu que va anunciar Pedro Sánchez fa uns dies d'arribar al 2% del PIB en defensa militar el 2029. La Moncloa ha vinculat aquesta mesura al compromís adquirit per Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN celebrada a Madrid la setmana passada. Després del Consell de Ministres, Unides Podem ha demanat al PSOE una reunió urgent de la Comissió de Seguiment del Pacte de Coalició davant les diferències entre les dues formacions en la despesa militar. Ho ha anunciat la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz. Davant la preocupació, ha dit que les partides en defensa arribin als 22.000 milions d'euros del pressupost de l'Estat en plena inflació. Díaz ha recordat que el Ministeri de Treball que ella dirigeix té un pressupost total de 30.000 milions d'euros, amb els quals s'han de pagar, entre altres partides, les prestacions d'atur i les polítiques actives d'inserció laboral. L'objectiu de la reunió és, segons la vicepresidenta del govern, obrir un debat serè sobre el pressupost de defensa.
Per la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, la petició de la reunió entra dins la normalitat.
Se refiere a una reunión habitual entre los partidos que conformamos la coalición y, por tanto, es una reunión habitual, normal, y para eso está, para reunirnos en ese ámbito. Y, sinceramente, cada vez que esta mesa y que esta reunión se ha conformado, hemos salido reforzados en los acuerdos de la coalición y en esos términos valoramos esta reunión.
I en clau catalana, Laura Borràs no pensa dimitir del seu càrrec com a presidenta del Parlament, com se li reclama per estar investigada en un procés judicial.
Així ho ha expressat en una compareixença pública aquest migdia.
Aquests últims dies s'han sentit veus que em reclamen que dimiteixi en el càrrec de presidenta del Parlament. És per aquest motiu que vull expressar públicament quines són les raons per les quals no tinc cap intenció de fer un pas al costat, el pas al costat que em reclamen i m'exigeixen amb poca capacitat per dissimular els qui ras i curt em volen apartar de la vida política. La primera i principal de les raons és que sóc innocent.
Borràs diu que se li demana la dimissió per raons polítiques i, per tant, assegura que per la dignitat del Parlament no pensa dimitir. Borràs no ho ha fet, no ha fet cap referència a Lluís Puig, del qual avui el Tribunal Constitucional ha comunicat que no se li admet la delegació del vot. I és que la Mesa ha ajornat de moment prendre cap decisió.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà a les properes hores una querella contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa israeliana NCO pel cas d'espionatge CatalanGate. Mont Carvajal.
El president aragonès va ser atacat almenys en 4 ocasions. El cas d'espionatge va fer saltar pels aires la relació que mantenien el govern català i l'espanyol. La querella denuncia intercepció il·legal de comunicacions i espionatge i estendrà el cas a tots els responsables que hi puguin sorgir. Aragonès vol esclarir qui va ordenar espiar-lo, per què, què n'ha fet de les gravacions i que els responsables paguin el mal fet. I aquest és l'objectiu de la querella, segons la portaveu Patrícia Plaja.
Més enllà de la necessària investigació que ha de determinar, haurà de determinar l'abast dels fets, les seves implicacions, els danys causats i la identificació de totes aquelles persones que hi van participar, resulta evident que el que s'ha fet constitueix una infracció penal que ha de ser investigada, que no pot quedar sense un recorregut judicial i la seva assumpció de responsabilitats.
El Gabinet Jurídic de la Generalitat treballa en la querella fa més de 2 mesos i ha estat coordinada per l'advocat Andreu Bandereinde.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Una dona de 90 anys ha perdut la vida avui en un incendi d'habitatge a Seva.
Els fets han passat pels vols de les 11 del matí en un pis de Sant Miquel de Balenyà, a Osona. Malgrat la feina de les 4 dotacions de bombers que s'hi han desplaçat, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Es creu que el foc s'hauria originat a la cuina. Ara, els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.
Mig centenar de persones s'han concentrat aquest migdia també a la plaça Major de Badia del Vallès per mostrar el seu rebuig per l'assassinat d'una dona a mans del seu gendre.
L'home va atacar la sogra amb un ganivet dimecres passat després d'una discussió domèstica i li va provocar ferides de gravetat al coll. Va morir diumenge al matí. Els serveis municipals de l'Ajuntament estaven fent seguiment de la família per la seva condició de vulnerable i s'ha posat en marxa el servei de suport psicològic per als familiars de la dona assassinada.
Canviant de qüestió, el govern ha aprovat el decret llei per regular la circulació de vehicles de transport amb conductor a partir de l'octubre. Albert Güell.
L'executiu ha aprovat el decret llei per regular la circulació de vehicles de transport amb conductor. A partir del 30 de setembre, aquests vehicles podran continuar circulant amb una sèrie de requisits nous. Un dels més importants és que els conductors de plataformes com Uber o Cabify podran treballar com ara, però hauran de demostrar que ja tenien una llicència per operar. A Catalunya hi ha 1.455 vehicles de transport amb conductor que presten servei ara mateix. Ho ha explicat la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Mercè Rius.
Hi ha actualment unes 1.500, 1.450, 1.500 llicències que estan fent activitat i que, per tant, podrien demanar aquesta nova autorització urbana, i d'aquestes creiem que més de la meitat en aquests moments compleixen els requisits.
Les sancions per incompliments de les noves limitacions van dels 200 als 6.000 euros, requisits que satisfan els taxistes però que no han agradat als conductors dels VTCs.
Doncs encara parlant de mobilitat, el nombre de ciclistes que se senten vulnerables circulant per Barcelona i els seus accessos s'ha multiplicat per 2 en 4 anys per culpa dels patinets. Aquesta és una de les moltes dades del baròmetre que fa cada any el RAC i que també constata que la meitat dels ciclistes ja fan servir el casc, tot i no ser obligatori. Jordi Casino.
L'estudi que ha analitzat els moviments i els comportaments de 16.000 bicicletes i també vehicles de mobilitat personal posa de manifest que la presència d'aquests últims aparells compartint carril és el que més neguiteja i cada cop més els ciclistes, molt per davant dels camions, els autobusos i les furgonetes. Alba Rey és la cap d'estudis de mobilitat del RAC.
Un 65% es sent vulnerable i això s'ha duplicat des que tenim aquests registres del nostre baròmetre al RAC. Qui els genera més inseguretat? Els vehicles de mobilitat personal, perquè és un vehicle nou, es mou al mateix espai que les bicicletes, poden circular a més velocitat.
Pel RAC, la solució passaria per desenvolupar una formació obligatòria i gratuïta per als usuaris de la bicicleta i dels patinets que no tinguin coneixements previs del reglament. D'altres dades del baròmetre són que la meitat dels ciclistes reconeix que creua semàfors en vermell quan no veu vehicles a prop, que un percentatge similar ja porta casc, que un 10% ja té assegurança i que 2 de cada 10 han tingut algun accident alguna vegada. Les principals queixes, la manca de continuïtat d'alguns carrils bici, la perillositat de les cruïlles, la manca de places segures d'aparcament i la inseguretat que generen els carrils partits amb els autobusos.
I encara una darrera qüestió abans de cultura. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts recomana incloure totes les arts al currículum de les diverses etapes de l'ensenyament obligatori per equiparar-les amb les ciències i les humanitats. Un full de ruta que han establert a la Carta de les Arts a l'Educació. Anna Ruiz.
Entre les mesures més destacades que inclou aquesta carta hi ha l'aposta per introduir la dansa o l'art dramàtic a l'oferta curricular de secundària. El text també vol garantir l'educació artística a les etapes d'educació infantil i assegurar més que fora de l'escola o fora de l'institut es desplega una oferta cultural assequible per a la butxaca de totes les famílies. La Carta de les Arts a l'Educació interpel·la tres conselleries: Educació, Universitats i Cultura, que hauran de crear el Pla Nacional de les Arts i l'Educació. La integrant del plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Núria Iceta, ha avançat que ja s'han produït reunions entre les administracions i ha marcat així l'objectiu final de la carta.
I sobretot que vivim la cultura en tots els àmbits de la nostra vida, com fa avui la carta que neix avui.
Pel que fa a la formació del professorat, el text planteja la creació d'unes residències educatives a les equivalents a MIR Medicina o a MIR Biologia, però en el camp de les arts.
En cultura, el 28è Saló del Manga es trasllada a la Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'objectiu de superar els més de 150.000 visitants aconseguits en la darrera edició prepandèmia. La trobada també es mou de dates i es farà del 8 a l'11 de desembre amb convidats internacionals, projeccions d'anime i el concurs internacional de cosplay, entre altres clàssics. David Navarro.
El Manga Barcelona ocuparà tres pavellons de la Fira Gran Via, més espai que permetrà ampliar l'activitat habitual. Així, les presentacions de mangas i autors japonesos es faran a una nova sala situada al costat de les editorials. L'escenari de la plaça de l'Univers passa a estar situat a l'interior i allà es podrà gaudir, per exemple, del retorn del concurs internacional de cosplay. També recupera les projeccions d'ànime a una sala de cinema construïda per a l'ocasió i a tot plegat cal afegir activitats com el Manga Kids, la zona amb manga esports, els show cookings de menjar japonès o les exposicions. Una edició que la directora de Ficòmic, Meritxell Puig, confia que sigui històrica.
El que ens agradaria i el que creiem és que no seria superar la de l'any passat, sinó que superar la de l'última del 2019, del 25è aniversari, que era la de l'última normal, diguéssim.
Enguany el cartell el signa l'autora Sara Lozoya, que converteix la trobada en un festival japonès. Les entrades es posen a la venda a finals de mes i l'organització confia que no es tornin a esgotar en un sol dia com a la darrera edició.
I el Castell de Calonge tornarà a ser escenari aquest agost del festiu, el Festival de Música de Calonge i Sant Antoni. El certamen musical va superar les seves expectatives l'any passat en una primera edició, nascuda enmig de la pandèmia. Blaumut, Gemma Homet, la Cobla Sant Jordi, Albert Guinovart o Maria del Mar Bonet són alguns dels noms que hi sonaran. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
El municipi de Calonge i Sant Antoni es va aventurar l'any passat, en un context de pandèmia, a iniciar un nou festival en un marc com la Costa Brava, que està farcit de festivals de música. I l'aventura els va sortir bé. Per això aquest any han volgut repetir amb un cartell encara més potent, com explica l'alcalde del municipi, Jordi Soler.
I que permeten que la gent pugui gaudir d'aquestes nits al castell, les nits en un lloc fantàstic i en un lloc on a més s'hi està bé a l'estiu, i de manera que puguin passar no una sessió, sinó diverses sessions agradables.
El cartell estarà format per grans artistes del panorama català, començant per una jove promesa com la trombonista Rita Pallés, la mescla de pop i música clàssica del darrer disc de Blaumut, la cantant i pianista Gemma Homet o Maria del Mar Bonet, al costat de la Big Band de Begues, entre d'altres artistes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, comencem parlant de bàsquet i és que el Club Joventut de Badalona i l'aler neerlandès Yannick Krak han ampliat el seu vincle fins al 30 de juny del 2026. La penya s'assegura així la continuïtat d'un dels millors jugadors de les millors promeses, que només té 19 anys. I Jordi Vizcaíno seguirà liderant el projecte de la penya a la Lliga Femenina Challenge. El tècnic de Lloret de Mar va arribar el passat mes de gener per estabilitzar l'equip a la categoria i ara, amb l'objectiu ja assolit, es busquen metes més ambicioses. Escoltem Vizcaíno.
bueno, han de ser ambiciosos, això està clar. Hi ha la part de la permanència, segurament, doncs, no és que ens quedi lluny, però sí que tenim la voluntat de fer un passet més endavant a nivell de club i, per suposat, des de la part de l'estat.
I també en bàsquet al Real Madrid. Ahir el club va comunicar que rescindia el contracte de l'entrenador Pablo Laso per motius de salut. El club assegurava que les consultes mèdiques fetes aconsellaven que Laso seguís entrenant, que no seguís entrenant, però ja que el tècnic va patir un infart ara fa pocs mesos. Però avui Laso ha publicat a les xarxes socials que els metges li han dit que està en òptimes condicions per entrenar. I a l'Alep Plata avui s'ha confirmat oficialment la inscripció del Club Bàsquet L'Hospitalet. Els riberencs, per tant, han quedat enquadrats en el grup est, juntament amb el Salou, el Club Bàsquet Prat, el Mollet i el Cornellà. Per cert, que el Cornellà ha anunciat en les últimes hores que renova el tècnic Mateo Rubio. I parlem d'hoquei sobre patins, perquè el Club Hoquei Mataró serà equip d'hoquei Lliga Iberdrola. Tot i haver perdut la categoria a la pista, ha estat l'únic equip que ha formalitzat la sol·licitud d'una plaça que havia quedat vacant, i avui la federació ha confirmat que seguirà un any més a l'elit. Des de Mataró Audiovisual, informa Héctor Marc.
El líder grip Club Hoquei Mataró continuarà sent equip de l'Hoquei Lliga. Malgrat haver perdut la categoria a la passada campanya, el club mataroní ha sigut l'únic en presentar sol·licitud davant la plaça que quedava vacant, i el Comitè Nacional d'Hoquei sobre Patins l'ha adjudicat al Club Hoquei Mataró. L'equip maresmenc ocuparà la plaça del APG Bierzo, equip de Ponferrada, que renuncia a la plaça de primera i dona una nova oportunitat al Mataró de poder mantenir-se a la màxima competició estatal. A més, aquesta assignació salva també de baixar de categoria el segon equip femení, ja que el primer equip no acabaria competint en aquesta divisió. A finals de temporada, el club es veia a la vora de l'èxit amb els dos conjunts femenins, però cap va poder aconseguir els seus objectius. El primer equip va acabar a la 12a plaça en posicions de descens, mentre que el segon equip es va quedar a les portes de pujar de categoria al caure a la final dels play-offs contra el Lleidanet al Picat.
I en futbol, Alexia Putellas s'ha lesionat amb la selecció espanyola i és dubte pel debut de la selecció demà a Anglaterra. I això és tot pel moment.
Moltíssimes gràcies, Eduard. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Eduard Cabré als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa. Edició vespre.
Estava buida, el sol seguia encès, però ja no era de dia. Buscava algun petó que fes que no marxessis, que egoista sóc, només volia que et quedessis. Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs. Quan t'esperi a la tornada, m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares, no vull haver de pensar. Si el temps t'explica tot, i et penso a cada cop i vaig comptant els dies. No sé què m'està passant, no sóc així, tu ja ho sabries. Contra tot pronòstic, mai ningú m'ho hauria dit, que quan et miro tinc molt clar que vull quedar-me aquí. Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs. Quan t'esperi a la tornada, m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares, no hi haver de pensar. Si el temps explica tu. I si el temps t'ho explica tot, que m'ho expliqui a mi també. Vull sentir-me lliure amb tu i que et sentis lliure tu també. Tu a Menorca i jo
l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs. Quan t'esperi a la tornar, m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Les persones que tinguin símptomes compatibles amb la Covid podran demanar la baixa laboral per internet i rebre l'alta els 5 dies de manera automàtica. El tràmit de sol·licitar la baixa per Covid es farà a través de La Meva Salut i no requerirà anar a cap centre sanitari ni presentar cap prova positiva. Així ho ha anunciat en una roda de premsa aquesta tarda la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Kraivenkel.
No estem demanant un test positiu, ens és igual, és que ni el demanem, ni el volem, ni el demanarem. El que li estem dient a una persona és, si tu estàs malalt, si tens febre, tos, mucositat, cansament generalitzat, no pots anar a treballar. I a més la teva feina no et permet el teletreball, digue'ns-ho perquè nosaltres gestionarem una baixa.
El govern català recupera aquesta mesura que ja es va posar en pràctica durant la sisena onada davant l'increment de contagis de les últimes setmanes i per ajudar a descongestionar l'atenció primària. La baixa i alta automàtica es començarà a tramitar a